Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs quarts i mig de 12 d'aquest matí i d'avui dimecres 26 de novembre. Aquest cap de setmana, entre divendres i diumenge, tindrà lloc una nova edició del Suburb Negre. Doncs aquesta trobada al voltant de la novel·la negra que doncs, ja fa unes quantes edicions que se celebra Sitges. Per això tenim com a membres de l'organització el senyor Josep Vaccaro. Senyor Vaccaro, bon dia.
Bon dia.
I a l'Uma Fingal.
Bon dia.
A veure, quantes edicions portem, Josep?
Aquesta és la quarta, ja.
Aquesta ja és la quarta edició. Una edició que, com sempre, es vol convertir doncs, en un punt de trobada de mans de la novel·la negra, oi?
Ni més ni menys. I, a més, promocionar també la creació de la novel·la, la literatura.
Promocionar la creació, és a dir, aquestes trobades tenen més la voluntat d'ensenyar el que s'està fent o de promocionar que es faci?
Pues les dues coses. Les dues coses són molt importants, perquè tant és un anàlisi de la societat, la novel·la per si mateixa, com al mateix temps la creació de la novel·la és algú molt positiu i molt engrescador. Llavors, el que busquem és que aquesta voluntat i aquesta necessitat també per part de l'autor d'iniciar una carrera i o iniciar una forma d'escriure especial o diferent o unes noves temes, com per exemple el tema LGTBI, que també tenim un apartat, és molt important per nosaltres. No és ja una presentació passiva, sinó algo que volem ser molt actius.
Per tant, a qui estan adreçades aquestes jornades? Una.
Doncs, en general, als lectors i amants de la novel·la negra, als lectors de tot tipus de novel·la i als escriptors que estan interessats en, tant en donar-se a conèixer com en exposar el seu treball.
Per tant, lectors i escriptors, en el fons, un punt de trobada, diguem, entre els dos extrems, oi? El que transmet i el que rep aquesta novel·la. Jo recordo l'any passat quan parlàvem amb el senyor Vaccaro que ens comentava que una miqueta la novel·la negra explica la societat on s'escriu, no?
Ni més ni menys. La novel·la negra és una conseqüència precisament d'una primera novel·la de policies i lladres i crims que l'únic que pretenia era resoldre un problema que al final l'Hèrcules Poirot de torn pues sortia i miri, vostè va deixar una empremta allà i per això sabem que és el dolent, etc. En canvi, la novel·la negra, com tu dius molt bé, és un anàlisi de la societat, és un anàlisi profund, perquè la maldat no solament està amb el crim, sinó està amb l'economia, està amb quantitat de coses que la novel·la negra és la que té la veu cantant per demostrar-les.
D'acord, i per tant, doncs, en el fons, aquesta temàtica, entenc, també es va adaptant a com és la societat que l'acull.
Correcte, és que va evolucionant segons evoluciona la societat, tal com a reflex que és d'aquesta societat i les seves inquietuds. La novel·la negra actual no és la mateixa que es portava històricament, per exemple, als anys 40, perquè ara som diferents també i tenim altres propostes i altres, com dic, inquietuds.
En què ha canviat? Com ha evolucionat o com s'adapta aquesta tipologia, que és una tipologia, diguem, formalment estàndard, als usos socials?
Doncs, per exemple, en José Vaccaro ho ha explicat molt bé. Tenim nosaltres, tenim, per exemple, una presència femenina important, tant d'autores com d'oferta novel·lística, perquè la dona s'ha incorporat a la societat activament.
Correcte. Fa 40-50 anys això era molt,
era
molt terreny, més residual.
Exacte, terreny desconegut. No? Nosaltres, al festival, com ha explicat el comissari, tenim la sensibilitat de donar veu a totes les inquietuds, i entre elles també està, doncs, la gent que escriu del col·lectiu LGTBIQ+, que també fan novel·la negra, i en aquest sentit tenim els premis de Subur amb unes grates sorpreses. Doncs tenim els guanyadors, els finalistes, i entre ells, doncs, els classificats d'aquest gènere LGTBI, que la gent pensa, oh, home, potser no escriuen de tot. Doncs també escriuen novel·la negra, i la reivindiquem, no? Igualment com a mal relat i com a novel·la negra clàssica.
Per tant, hi ha una novel·la negra de gènere, podríem dir, encara que la novel·la negra en si ja sigui un gènere. És a dir, que podem anar destriant, no, branques?
Sí, en un sentit molt ampli. Molt ampli, perquè realment la societat avui en dia descobreix que hi ha noves formes de delicte i noves formes també de falsificació. Jo li diria a la meva companya, la Una, que ens expliqui el tema dels relats i el tema de la intel·ligència artificial. Una, jo, divertidíssim.
Jo volia... Sí, anava a dir, hi ha una de les ponències que va acabar d'això, pel que he vist... I de fet volia preguntar per això, no sé si el ChatGPT o el Perplexity o qui sigui ja poden ser millors que els escriptors.
És que s'està produint un fenomen que ja porta un temps donant la llauna, que és la gent que escriu directament i sense vergonya amb la intel·ligència artificial sense aportar res. O sigui, li diu, fes-me això, i li deu fer, i ho presenten a concursos. Llavors, nosaltres com a jurats hem sigut molt rigorosos en aquest sentit i hem sotmès molts relats que ja eren sospitosos a les proves inconfusibles de si estaven creats amb intel·ligència artificial, doncs amb un software determinat, etc. I ens han sortit alguns relats, massa relats que venien directament escrits amb intel·ligència artificial, i clar, han quedat directament desqualificats. A part de que també és un insult a la intel·ligència humana, perquè mai podrà substituir una intel·ligència artificial la creació. La creació...
Correcte. El que passa és que,
clar, sagrada.
Heu tingut la curiositat per llegir què havia fet la intel·ligència artificial i si allò tenia un cert grau d'interès? Pregunto.
Sí, veuràs, mira, és molt curiós perquè qualsevol narrativa procedent d'intel·ligència artificial porta uns patrons concrets.
Correcte.
I allò són superdetectables a primer ull, no? Uh-huh. És que inclús han escrit el currículum a les pliques. Anaves a les pliques ja un cop desqualificat i veies que el currículum també estava redactat a mi. Llavors, quin sentit té intentar ser escriptor si no ho ets, no? És terrible, és una realitat, per això hem proposat aquesta taula per debatre sobre això, perquè les eines, la tecnologia, està molt bé, però ha d'haver-hi una ètica d'ús, ha d'haver-hi una ètica, perquè és que si no estem perduts com a humanitat.
Josep, això és absolutament nou.
Pues sí,
no us hauríeu plantejat mai això.
Mai. I a més això va creciendo, que diuen. Clar. Vol dir que cada vegada l'afinament de la intel·ligència artificial s'apropa més a la creació humana, i per tant jo no sé al final el que passarà. Hi ha qui pensa que el cine serà substituït per hologrames amb el qual el espectador estarà dintre de la trama i li estaran muntant una trama en cada moment al seu nivell i a la seva necessitat. O sigui, estem en un camí que en qüestió de 15 o 20 anys ha tingut una projecció absolutament geomètrica. Estem no sumant cada dia, no multiplicant, jo ni dia a nivell exponencial, i això jo no sé on ens porta.
Correcte, és a dir, l'evolució d'aquest maquinari ens fa preveure que probablement produiran productes de qualitat, encara que siguin imitacions de productes humans, però en el fons, si tu vas a llegir-lo, doncs potser al final, quan anem a llegir alguna cosa, és perquè ens complagui, perquè ens aporti alguna cosa, i la cosa la portaran igual.
Clar, sí. És que això s'està extrapolant a tots els nivells. Ja s'està anunciant un cadell de gos robòtic, que en principi no hi hauria problema, perquè si el nen sap que és una joguina, és una joguina. Però és tal qual un animalet, no el distingiries. Llavors, per què podem substituir l'amor que et donarà un cadell de veritat contra això? Perquè és la manera de vendre-ho, eh? Tingues el cadell aquest Nadal, ja s'està anunciant.
Doncs traslladant això a al procés de creació, a l'escriptura. Clar, evidentment, la història de l'escriptura i la dels escriptors és una història de moltes frustracions, perquè, evidentment, quan un escriu és per intentar donar difusió també, en certa mesura, allò que trasllada al paper, i trobar-te que algú, doncs, amb unes instruccions, amb un prompt que se li diu, pugui generar el mateix que dies i dies i setmanes d'esforç, probablement ha de ser frustrant.
És molt frapant, evidentment, i a més jo diria que és injust, perquè estàs confiant en una màquina que substituirà el que seria d'alguna manera la inventiva, i a més és una cosa de principi que la intel·ligència artificial sempre es basarà en allò que s'ha fet per part dels humans.
Correcte, perquè és un procés d'imitació.
El que és cert és que la creació pura, la intel·ligència artificial, no la tindrà. La intel·ligència artificial suma i resta circumstàncies.
Però el que ens comentava la Una, aquesta vegada heu pogut establir uns determinats filtres i amb un altre maquinari, entenc, han sortit els red flags, les banderes vermelles, que han alertat que allò era fet amb intel·ligència artificial. Però clar, hem d'entendre que aquesta intel·ligència artificial cada cop es refinarà més, i probablement hi haurà un moment que es pugui saltar també aquestes alertes, i aleshores entrarem en el bucle.
Clar, el que fa por és justament això, perquè és una eina que aprèn de si mateixa, aprèn de l'entorn, aprèn de l'humà que l'està utilitzant, i fa una mica...
Clar,
una miqueta...
Tu m'has detectat, molt bé, sí. Com m'has detectat? Així, doncs això ho tinc en viu.
Ara corregiré, i no sabem què passarà, perquè això ja veieu vosaltres que dona salts quàntics, o sigui, és que el que és avui demà és una revolució, o sigui, no és una evolució normal, diguem, paulatina, clar, no, és gegantí.
I el que un es planteja és, clar, us heu trobat vosaltres amb això, però entenc que tots els certàmens literaris ara mateix estan sotmesos al mateix problema, no?
Sí, hi ha reports que és una tendència a l'alça, perquè a més hi ha un altre fenomen, que és un fenomen editorial, sobretot amb el món d'autopublicació, que la gent decideix de sobte deixar la seva professió i viure d'això. Per viure d'això, és que tot això és com un cicle, i un cicle que es menja a si mateix, no?
Sí.
La gent sap molt bé, el sistema imposa, que per poder viure d'escriure han de vendre un llibre al mes. I hi ha moltíssim autora que treballa així.
Un llibre.
Perquè per mantenir els seus fans
han de fer un llibre nou cada mes.
Exacte.
D'acord, és clar, vendre un llibre al mes és relativament senzill. Un llibre, clar. Però clar, fer un llibre diferent.
Quin humà pot portar aquest ritme? És impossible.
Doncs a l'any...
Llavors, clar, ja ho tenim, no? Que poder no és tan descarat en plan tota la novel·la l'ha fet la IA, però sí que s'ajuden per anar amb aquestes velocitats. Llavors, clar, el sistema, diguéssim, també ho està propiciant una miqueta. Perquè, de fet, també hi ha segells editorials que pressionen els seus autors perquè publiquin, ja no et dic una novel·la al mes, però amb molts llibres a l'any. Llavors, clar, és complicat.
És un problema.
Sí.
Sí, la intel·ligència artificial és molt productiva i molt positiva, per exemple, per la medicina, no? Quan pensem que quan un va a fer-se una inspecció mèdica perquè té determinats símptomes, el metge aquell té una experiència absolutament limitada i, per tant, li podrà orientar respecte del que ell sap. Avui en dia la medicina ja, en la intel·ligència artificial que ha entrat, té una màquina que resulta que té milions i milions i milions de casos com semblants amb aquell que va mirar-se. Llavors, això és positiu. Però, és clar, quan surts d'aquest camp que és productiu i que realment millora l'estat de vida i ens millora la vida, i passes a la creació, a la literatura, inclús al cine, als possibles hologrames, llavors estàs perdut, perquè la creació humana, i a més hi ha la dubte sempre que la intel·ligència artificial fins ara és incapaç, per exemple, de donar salts que el creador ha fet. Don Quijote de la Mancha va ser una novel·la absolutament, vamos, inversemblable, que va crear un estil i una forma de presentar-se als mateixos personatges absolutament diferent. La intel·ligència artificial, jo crec que és molt difícil que arribi aquí. No pot fer més que combinar allò que li han donat com a dades.
Correcte, i per tant, doncs, d'aquí no pot sortir. El que passa és que, clar, cada cop probablement ho podrà refinar més de manera que sigui indetectable. I aleshores, aquí és on tenim el problema. Això és una de les coses que preocupa, i entenc que preocupa força, que aquest tema ha arribat, jo crec que la primera edició de Subornegre segurament això no es plantejava, ni la segona. L'any passat amb prou feines i aquest any, en canvi, és plenament vigent. De què més es parlarà? Vinga, fem una miqueta de repàs de què parlaran les ponències, així breument.
Doncs tenim també una ponència interessantíssima que és literatura i memòria, per parlar una miqueta el dret, no? Veure una miqueta el panorama com el tenim, el panorama actual tan preocupant també a sociopolític, no?
Sí.
Estaran aquí, si no recordo malament, 3 advocats, el Rubén García Cebollero, el José María García, Ramon Valls. Ramon Valls. Aquesta és també l'actualitat, no la podem perdre de vista. Tenim la taula inicial, la del divendres, és una taula sobre literatura LGTBI, també amb el J. Nico Sánchez, el Nacho Zubizarreta, que és d'aquí de Sitges, el José Vitas, i tindrem també el jefe en aquesta taula parlant.
El senyor Becaro.
Bueno,
jefecillo.
El jefe.
D'acord.
Què més tenim?
Bueno,
una de mitjans de comunicació, pel que veiem.
Sí. El que més ens preocupa o que més ens interessa és realment la creació. Volem donar la porta oberta amb els escriptors que realment volen obrir-se en aquest món. I hem creat un premi de relats i amb aquest premi de relats volem això precisament, que aquests premis que, per exemple, es donen en altres festivals a novel·les publicades, que per mi humilment dic que no té sentit, perquè la novel·la, per l'autor, un cop està publicada, s'ha acabat la història. El que intentem nosaltres és afavorir la creació, la creació que pot portar després a la publicació. Però la iniciativa de tots aquests relats, 50 i pico relats o 60 relats, ja no me'n recordo quan.
65.
Aquests relats realment obren una porta i els festivals el que tenen és que obrir la porta amb aquells que estan interessats amb el tema i no solament interessats, sinó creadors d'aquest tema.
D'acord, és a dir, han rebut 65 relats inèdits, que són els que concursen per endur-se el premi d'aquesta edició.
Sí, ja és un èxit perquè són moltíssims. Ho puc dir, el que passarà amb els finalistes?
Sí. Que ho explico. Sí.
A veure.
Per als finalistes tenen una representació important perquè no es pot desvetllar el guanyador, però són tan bons els que han quedat finalistes que es farà una antologia amb aquests relats, es publicarà.
D'acord.
Serà publicada per d'Octubre Negro Edicions, és veritat?
Sí.
I amb això també el que donem és molta visibilitat a Sitges, perquè clar, són gent d'arreu del país i venen tots cap aquí amb molta il·lusió. Llavors també ens fa molta il·lusió a nosaltres veure la resposta tan positiva que ha tingut la participació en el certamen.
D'acord, és un certamen que es va incrementant cada any, no, sí. Senyor Becaro?
I que vol ser, amb la línia que estem parlant, de base. de base, realment de gent interessada per la literatura, interessada per com va el món, amb l'aspecte també literari. Això és el que ens interessa. No pretenem ser el Premi Planeta perquè és que no volem ser-ho, ni podem, però és que no volem. Per tant, és un festival que jo el qualificaria de social, amb el sentit de que vol integrar a tots aquells preocupats no solament pel món, sinó per la literatura i com la literatura reacciona i presenta aquest món cada vegada més nou. I això és el tema de les taules, com hem dit molt bé, i bueno, aquest és l'objectiu fonamental.
D'acord.
Sí.
Aquestes taules, que tindran lloc totes entre dissabte i diumenge a l'edifici Miramar, la inauguració és a la Biblioteca Santiago Rusiñol, amb aquesta xerrada al voltant del món LGTBI, que és el que també ens han comentat. Tot de taules, ponències, hi ha 8 taules diferents entre els 3 dies, i l'acte final de lliurament de premis, que tindrà lloc també al Miramar a 6:15 de la tarda de diumenge, en què es donaran premi de relat, premi de novel·la LGTBIQ+, doncs que permetran celebrar aquesta 60a llarga de històries que han arribat i que, doncs bé, que el jurat s'ha hagut de... anava a dir d'empassar.
Sí, sí, un jurat que ha estat molt content. La veritat és que són més, si comptem les de novel·la, que han sigut una participació altíssima.
Sí?
Sí, sí. O sigui, de relat només 65, i després de novel·la, doncs, ara no me'n recordo, però molts.
Déu-n'hi-do, és a dir, que hi ha interès, el que dèiem l'any passat amb el senyor Beccaro, hi ha interès, sí. I és un gènere que sempre està viu. Sempre està viu, igual que hi ha altres gèneres que van fluctuant més, el gènere negre
funciona. Aquest té molt d'interès.
Sí. Doncs el que els comentàvem, aquest cap de setmana, nova edició, la quarta d'aquest subornegre que reunirà tot de ponències per persones interessades en el món de la novel·la negra, i especialment doncs centrat també en aquesta història que ens comentaven, l'auge i el perill i el risc de la intel·ligència artificial. Doncs serà, com dèiem, entre dissabte i divendres a la tarda a la biblioteca i dissabte i diumenge a l'edifici Miramar. Josep Beccaro, una fingal, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que els vagi molt bé. Doncs aquesta quarta edició de Subornegre. I tots vostès, ho deixem aquí, són les 12. Gràcies per l'atenció. Recordin, avui les 4, ple municipal, fins l'hora que acabi. Per tant, els deixem i demà resum del ple. Bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.